Estoy buscando un cálido de luz, un poco cada vez. Y hoy paso a presentar-vos la segona conferència del cicle d'aquestes històries de vida de dones que sumen diferència cultural i relacional a l'Europa medieval, que després tinc l'enorme plaer de presentar a la professora Teresa Vinyoles, que ha estat la meva mestra i sobretot la meva amiga, i encara ho som, ara després de molts anys de recorregut comú. Ella va ser la que em va iniciar amb la recerca. Aleshores, jo llegiré una mica un petit currículum, però després vull dir una cosa especial perquè estigueu atents i atentes al que expliqui la professora Vinyoles. Teresa Vinyoles i Vidal és doctora en Història per la Universitat de Barcelona, professora jubilada del Departament d'Història Medieval de la mateixa universitat. Va formar part del Centre de Recerca de Dones d'UODA de la Universitat de Barcelona, que allà també van coincidir totes dues. Va, que aquí no figura, però per mi va ser molt important, va crear un grup d'iniciació a la recerca d'un grup d'alumnes que es deia Broida, i amb aquell grup, que vam fer bastantes coses, vam aprendre, les que formaven part del grup, a fer recerca sota la seva direcció. Allò va ser el nostre aprenentatge. La primera vegada que ens ficaven de veritat davant de documents que havíem de fer història. La doctora Vinyoles va coordinar el diccionari biogràfic de dones i les seves principals línies de recerca, que podrien dir moltes més, són la història de les dones, evidentment, de la vida quotidiana. De fet, és la primera historiadora a la península ibèrica que va iniciar una línia de recerca que té a veure amb la vida de la quotidiana, o sigui, amb explicar com vivia i com era la gent d'aquell moment, que allò era una cosa atípica en aquell moment, i ho havia fet. També la història dels infants, va estudiar, diríem, dels nens que deixaven orfes a l'orfenat, dels marginats i de les marginades i dels espais medievals. Ella, ara perquè em costa una mica caminar, però una excursió meravellosa que ha fet moltes vegades, no una, moltes vegades, és una excursió per la Barcelona medieval. I és com si de veritat, de cop i volta, tornéssim del segle XXI a la Barcelona del segle XIII o XIV. És per un goig. Ara li haurien de posar jo una bicicleta. De veritat és una autèntica meravella. És una broma, però una meravella, perquè us endinsa amb el que és una ciutat amb un moment històric concret. I també després ha anat creixent, s'ha convertit amb el que és. Algunes, m'esmentaré jo algunes poques de les seves publicacions, perquè en té moltíssimes, jo ja no faria la xerrada, però algunes de les publicacions que van marcar inicis de, diríem, d'escola historiogràfica amb la península ibèrica. No n'hi havia res i ella va iniciar el camí. Amb el primer llibre, Les barcelonines a les darreries de l'edat mitjana, 1976, és un dels primers llibres sobre les dones amb l'edat mitjana. Després va venir una publicació que va sortir de la seva tesi, una part de la seva tesi, que és La vida quotidiana a Barcelona 1400, que és igual, o sigui, tu agafes aquell llibre i passeges per carrers de la Barcelona antiga. I després, clar, si fas història, doncs amb els documents que tu tens que jo aniria, aquella llet anava per aquí, per aquest carrer. Això gràcies a aquesta edició, aquesta forma de fer història de la Teresa Vinyals. Un altre llibre, La mirada a la Barcelona medieval, de les finestres gòtiques, del 2002, i Història de les dones a la Catalunya medieval, que és com un manual que pot servir, un manual bo, publicat per Eumo, oi que sí?
Eumo Pagès, ho va fer Pagès al final.
Sí, sí, Pagès, Eumo Pagès, doncs, de les dones a la Catalunya medieval. Sobre el marc relacionat amb el tema de les jornades i amb un tema que sí que va ser pionera totalment, ningú havia fet absolutament res, doncs és el discurs de les... aquest és en castellà, el discurso de les mujeres medievales sobre l'amor. Això va ser la primera cosa que es va escriure sobre les dones i l'amor, no només a la península Ibèrica, sinó a una bona part d'Europa. No hi havia res. Després van venir unes cartes precioses, que és L'amor i la mort del segle XIV, cartes de dones del 96, que estan publicades, jo us les aconsello que les llegiu perquè estan transcrites, és una autèntica meravella. La vida privada a l'època gòtica, a partir de la documentació matrimonial. Estimar l'edat mitjana, dones protagonistes de relacions i convivències en el pas de l'edat mitjana al Renaixement, i, si no me l'he deixat al despatx, espero que no, però pues, el portava, no. Us el portava pel que veiéssiu, ara que està jubilada continua molt activa, i aquí teniu aquest llibre que rendim homenatge a una altra gran dona, amb el títol, que és la
Martín Gaite.
Martín Gaite. Doncs el va titular Usos amorosos de les mujeres en l'època medieval. La Carmen de Martín Gaite havia fet els usos amorosos a la postguerra espanyola. I bueno, us el passo perquè li pugueu donar una ullada. No continuo, però, per exemple, una troballa, o sigui, la Teresa, per això us deia, estigueu atents i atentes, perquè té una manera de mirar i d'enfocar la història que no només té a veure amb el mètode històric, sinó d'una història transversal amb la qual fa servir altres àmbits de coneixement, i aleshores és el que es queda més a prop d'allò que Marc Bloch va dir, una història total. Val? Perquè hi ha allò, moltes coses que es van encaixant i aleshores podeu tenir una visió molt completa del que seria l'època medieval i la, sobretot la gent que hi viu en aquella època. No és una mirada històrica d'una història morta, és una mirada d'una història viva dels espais i de les gents que vivien en aquest moment. I això és molt poc freqüent. Per això dic que estigueu atentes perquè val la pena. I després un article que us he penjat a Moodle, que és Estimar a vida o mort dones enamorades de l'edat mitjana, que si l'heu llegit ja heu vist una mica com enfoca la Teresa Vinyals la història. Aleshores, esteu atents a aquests matisos que la Teresa, fica, perquè és una mica una cosa única i tindreu el plaer de tenir una historiadora que ha obert camins i que continua obrint i continua donant-nos una història viva, no una història allò que queda, una història viva. Aleshores, us agrairia molt que estiguéssiu atents i atentes i que després li pugueu fer les preguntes que considereu que són pertinents amb les coses que teniu penjades, els dos textos, el capítol cinquè dels usos amorosos i Estimar a vida o mort, que eren dos que us he parlat. Doncs jo li dono la paraula a la Teresa, si no, no la deixaré parlar, I moltes gràcies, Teresa, per venir una altra vegada a la Universitat de Girona i per apropar aquesta mirada tan rica de la història als meus alumnes i alumnes.
Bé, moltes gràcies, Elisa. Després ja no, ara ja no cal que parli jo, perquè us he posat aquí una propaganda que després us decebrà, segurament després de la meva lliçó. Però intentarem entrar en el tema. Jo, per entrar en el tema, us he portat dos frases i una imatge. Una frase és de l'escriptora catalana Marta Orriols, que diu: l'amor té moltes dimensions i engloba una gran quantitat de significats culturals. Dialoga amb la sexualitat i la construcció social. És la forma més significativa d'establir relacions socials. Hi ha una herència sentimental que per força ha hagut d'incidir en la història de la humanitat. És a dir, la història de l'amor que està per fer, la història dels sentiments que està per fer, evidentment que ha d'incidir en la història de la humanitat. El que passa que no, els historiadors no ens n'hem preocupat massa, però és un tema que es pot historiar. En comptes de parlar més de batalles, de conquestes, d'altres fets, endinsar-nos a la història dels sentiments penso que és una bona manera de veure com s'estableixen relacions socials en els temps passats. I en aquests temps passats ens centrarem en una època molt determinada. Deia el filòsof i historiador neerlandès John Huizinga, que ja ho deia a principis del segle XX, deia: no hi ha hagut cap altra època en què l'ideal de la cultura temporal hagi estat tan íntimament unit a l'amor i a la dona com des del segle XII al XV. És a dir, és en aquesta època en la que entrarem. Jo penso que Huizinga ho va, com tots els historiadors que han treballat el tema, posen el segle XII com l'època en què neix l'amor modern. Jo el posaria un segle abans, el posaria el segle XI, i ja penso que ho puc demostrar amb els documents que us portaré, però vaja, és igual, és a partir del segle XI i fins al XV que hi ha una cultura de l'amor en què la dona hi té un paper i que ens pot interessar perquè forma part de la història, no? Bé, us deia que dues frases i una imatge. Aquesta imatge és la mateixa que hi havia a davant. A davant us he posat només aquest fragment d'aquí, de la dreta. Ara és tota la peça. És una caixeta amatòria catalana del segle XIV. Tenim moltes centenars de caixetes amatòries d'aquesta època fabricades a Catalunya que contenien a dintre, en el seu moment, regals cap a l'enamorada o els regals de noces d'una núvia. I n'hi havia a totes les cases. La dona, quan es casava, portava la caixeta amb les seves joies, els seus vels, les seves coses aquí. I és molt interessant perquè en els inventaris, s'han conservat molts inventaris de cases d'aquesta època, trobem descrites caixetes. Diu: una caixeta on hi ha una parella, que no sé, vull dir que dintre hi ha una anella. Llavors trobes que això, que és una peça de museu, la trobes viva en els documents, viva, plena de coses a dintre, a la casa de on vivia una dona del segle XIV, del segle XV, etc. Bé, intentarem, doncs, historiar la història dels sentiments, El sentiment de l'amor, com tots els aspectes de la vida o de la història humana, té una evolució. És a dir, els sentiments són iguals avui que en el segle XII, posem aquest interrogant. Hi ha una evolució dels sentiments. Això és una cosa que, si a través de la lliçó d'avui, la podríem anar contestant. En certa manera, aquesta evolució és molt semblant a l'evolució de la història de l'art. O sigui, la història de l'art evoluciona. Els gustos artístics també evolucionen la història dels sentiments, eh? Per tant, del sentiment de l'amor també. Nosaltres el que farem aquí en aquesta classe és apropar-nos en els sentiments i a l'estil de l'amor en temps feudals, des del segle XI, hem dit, i veurem que aquest sentiment cavalca entre la sensualitat, l'erotisme i la tendresa. I veiem present un element de, realment de sensualitat i d'erotisme, però també hi trobem un gran aspecte tendre en el que som les relacions del nou amor, que és l'amor cortès, no? Per què podem parlar de història dels sentiments i com van evolucionant i per què en tenim exemples? En tenim exemples, tenim documents que ens en parlen, perquè els homes i les dones medievals parlen obertament d'amor i de sexualitat. En parlen obertament, sense tabú, sense problemes. I per tant, en aquest parlar, de vegades ha quedat prescrit. Ha quedat prescrit amb alguns documents. I llavors els podem recuperar i podem veure doncs, aquest estil de l'amor. Podem parlar de molts tipus d'amor. Avui, essencialment, parlarem de l'amor entre la dona i l'home, de l'amor heterosexual, però també podem parlar de l'amor lèsbic, en farem només una pinzellada. Podem parlar de la maternitat, de l'amor maternal, no en parlarem, però en podríem parlar. Podem parlar de la sororitat, és a dir, de la solidaritat entre dones, seria una manera, un sentiment de solidaritat entre dones, la sororitat, podríem dedicar-hi tota una classe, no en parlarem aquí. Podem parlar de l'amor a Déu, que en la cultura medieval és molt important, perquè és una cultura molt impregnada de religiositat. Per tant, també hi ha dones que escriuen sobre l'amor a Déu. I en podem parlar perquè hi ha dones medievals que en parlen i podem recuperar el seu discurs. Quines fonts tenim? S'ha investigat, si algú ha treballat aquest tema, essencialment ho ha treballat amb textos escrits per homes, juristes, poetes, novel·listes, predicadors, homes. La major part d'ells, en teoria, cèlibes. Llavors, clar, veuen un aspecte només del sentiment i molt poques vegades poden plasmar el sentiment de les dones. També tenim històries d'amor, sonades històries d'amor medieval, en parlarem d'un parell. Però, si anem més enllà, busquem la veu de les dones. O sigui, què pensen les dones de l'amor? Què pensen les dones de la sexualitat? Les dones medievals? Ho podem fer perquè hi ha literatura escrita per dones. Hi ha dones que van escriure sobre l'amor, sobre la sexualitat, per exemple. Tenim cartes privades com aquesta que veiem aquí. Això és una carta privada escrita per Sereneta Muller, d'en Ramon de Tous, que escriu cartes d'amor al seu marit. Aquesta carta és de 1373. Tenim les veus dels testimonis en els processos judicials. I aquí sí que és una font preciosa. Preciosa perquè quan els jutges interroguen una testimoni o una acusada de qualsevol delicte, llavors expliquen en veu alta aquestes dones normalment illetrades, que no sabien llegir i escriure, expliquen les circumstàncies del que s'està jutjant. Pensem, per exemple, un judici per adulteri. Doncs aquí explicaran les circumstàncies. I clar, són veus directes, agafades per l'escrivà del jutge. I aquí tenim una veu molt directa de dones, també, que expliquen els seus sentiments. Per tant, doncs, podem entrar en la història de l'amor amb veus de dones, també. No només amb veus d'homes, que és allà on entrarem, sobretot amb veus de dones. I parlarem, sobretot, us he dit, de l'amor entre l'home i la dona. Parlarem d'aquest amor, de moment, heterosexual. I us he posat un fragment d'un testament del segle XI. Volia començar pel segle XI perquè jo penso que aquí ja s'està coent ja. Neix el feudalisme a Catalunya, almenys el feudalisme està naixent al segle XI i s'estableixen uns altres llaços de relacions socials, que són relacions feudals. I què té a veure això amb l'amor? Doncs molt, perquè l'amor a partir del segle XI i durant tots els segles posteriors de l'edat mitjana tindrà a veure amb les relacions també feudals. S'establirà un llaç gairebé feudal entre l'home i la dona en els textos de l'època. Bé, aquest document encara és llatí, en aquest moment està naixent el català ja, però aquest document, com tots els documents escrits, són en llatí, i és el testament d'una dona que va morir l'any 1068. Estem, doncs, al segle XI. Prego i vivament demano al meu senyor i marit, per Déu i per la caritat i l'amor que Déu va posar entre l'home i la dona, que per la meva ànima tot el que he disposat ho compleixi. En el moment de la mort, que s'està morint, parla de l'amor que Déu ha posat entre l'home i la dona. I en nom d'aquest amor, que el marit compleixi el que ella ha disposat. Ella distribueix tots els seus béns, sobretot per esglésies, monestirs, etc. I el marit li deixa els escacs, aquests preciosos escacs que són d'àmbar. O sigui, ens trobem doncs que es pot parlar que l'amor entre home i dona ve de Déu, és a dir, és un amor que no té tatge, o sigui que no es pot, diguem-ne, blasmar com a dolent. I estem en el segle XI. Bé, seguidament veurem una història d'amor. Us he dit que hi ha històries d'amor que circulen per l'edat mitjana, com ara també circulen notícies, històries d'amor, això clamoroses, que se n'entera tot el món i que surt per la tele i a les revistes i a tot arreu. Doncs els amors del Modis i Ramon Berenguer van circular per tota Europa. Tota Europa se'n va enterar d'aquest escàndol amorós, perquè a Roma el papat se'n fa ressò. Hi ha clergues anglesos que diuen, mare meva, què hem fet aquesta gent? No? I els musulmans, des del sud de la península, escriuen sobre aquests amors. Per tant, és un fet clamorós, un fet que se n'entera tothom. I us llegeixo aquest fragment que podem analitzar. El senyor de Barcelona va viatjar a Roma i es va allotjar a la ciutat de Narbona, a casa d'un noble local. Es va enamorar de l'esposa d'aquest noble i ella es va enamorar d'ell. Aquest és el primer pas que podem veure de l'amor cortès. És un amor correspost. Ella també es pot enamorar. Ell s'enamora d'ella, però ella també s'enamora d'ell. I això té la característica principal de l'amor cortès. Es demana un amor correspost. I fixeu-vos que estem al segle XI. Quan retornava, quan tornava de Roma, fixeu que havia anat a Roma a veure el papa, Anava a Roma a veure el papa. S'enamora d'una dona casada. Ell també era casat. S'enamora d'una dona casada que tenia 4 fills i una filla. No era una nena. Una dona que tenia 4 fills i una filla. I quan torna de Roma, tot i haver anat a Roma a veure el papa, quan retornava, va passar de nou per Narbona i es va instal·lar a la mateixa mansió. Actuava així per l'interès envers aquella dona. Llavors es va reafirmar el seu amor mutu, correspost, mutu, això és important, i va proposar-li que fugís de la seva terra i es reunís amb ell. I el Modis se va anar cap a Barcelona. Va deixar Narbona, se va anar a Barcelona. Bé, aquest és el Modis de la Marca, no? I se'n va a Barcelona amb Ramon Berenguer I, que era vidu i casat amb segones núpcies, en aquell moment estava casat. Aquesta doncs, és una història d'amor del segle XI que circula per tota Europa, perquè el text és d'Albacri, un joc, que és un geògraf, a més, andalusí. És a dir, és una d'aquestes històries sonades. Després veurem una altra història sonada. Però abans veurem la visió d'una dona sobre l'amor i la sexualitat. Aquesta dona és Hildegarda de Bingen. És una abadesa alemanya, que des de petita va viure al convent. O sigui, va estar al convent, però era estudiosa, va fer uns llibres de medicina, per exemple, de botànica, era una dona científica, i a més de ser una dona que tenia visions i que va escriure llibres religiosos. Quan una dona s'uneix a l'home, el calor del cervell d'ella, que té en si el plaer, li fa saborir a ell el plaer de la unió. És a dir, el plaer està en el cervell de la dona, segons Hildegarda de Bingen. I és el cervell de la dona que sap donar plaer a l'home. Per tant, és, fixeu-vos, que està parlant d'un amor correspost, d'un amor no robat. Penseu-vos que en aquell context, fins en aquell moment, els homes normalment o agafaven les dones per la força o compraven l'amor de la dona amb diners. I el matrimoni era un matrimoni de conveniència, per tant, un matrimoni també per raons econòmiques, polítiques o socials. I aquí Hildegarda de Bingen, una abadesa, està dient que la unió, el plaer està en el cervell de la dona. És a dir, dona un protagonisme a la dona en l'amor, un protagonisme molt, molt important. L'amor de l'home, en comparació amb l'amor de la dona, és com un foc ardent que és difícil d'apagar. L'amor de la dona, comparat amb l'amor de l'home, és com una suau escalfor que ve del sol i dona fruits. Són paraules d'aquesta abadesa parlant de l'amor entre home i dona. Per Hildegarda, doncs, el plaer sexual no és negatiu ni és pecaminós, contrari al que predicava l'Església. Ella no troba el plaer sexual com a negatiu ni com a pecaminós. La dona no és impura. L'Església predicava que la dona era impura, sobretot quan tenia la menstruació. La dona que menstruava pràcticament no podia ni anar a missa, no, ni combregar. I per què no és impura? I fixeu-vos el que ens diu Hildegarda. La sang que ataca és la sang de la guerra, no la sang de la menstruació. Fixeu-vos que és una idea molt, molt avançada, molt interessant, i parlem d'una religiosa del segle XI. Del segle XII, ja. Aquest és un dibuix d'ella, d'una visió d'ella. Si voleu interrompre, voleu preguntar, voleu opinar, podeu fer-ho quan vulgueu, eh? O sigui, podeu. Bé, es parla, doncs, de l'amor cortès com el naixement de l'amor modern en el segle XII. I llegiré unes paraules d'un filòsof espanyol, Ortega y Gasset, que reflexionava sobre l'amor cortès, aquest amor que neix com amor, és l'amor modern, diguem-ne, no? Que neix al segle XII. I deia, podem preguntar-nos si fou la cultura dominant masclista, puritana o cortesana la que feu evolucionar l'actitud prepotent de l'home, o si fou la dona, que no pren per la força, la que va anar imposant el seu concepte d'amor. La cultura de la cortesia inicia aquesta nova relació entre els sexes, per mitjà de la qual la dona es fa educadora de l'home. La dona es fa educadora de l'home en aquest, en aquest, en aquesta nova perspectiva de l'amor, que és el mateix que estava dient Hildegarda, de fet, que l'amor de la dona, suau, tendre, etc., no? Que és en el cervell de la dona que hi ha, doncs, el plaer. Aquest amor cortès, aquesta, potser la cosa més innovadora, és que per l'home, per obtenir la dona, per obtenir-la, necessita el seu consentiment. Sense consentiment, és a dir, sense l'amor de la dona, allò no és amor, allò és una violència. És a dir, es necessita el consentiment. I llavors aquesta és una idea nova, que ens sembla nova avui, encara avui ens sembla que és nova de dir que hem de dir que sí, no? Ens sembla que ho hem inventat abans d'ahir, no? Que la dona ha de dir que sí, no és vàlid, no? I en canvi, doncs això ja és un tret essencial de la cultura cavalleresca. L'home ha de conquistar la dona pel seu esforç. Aquest amor cortí, fixeu-vos en els dibuixos, o sigui, les imatges que poso no són gratuïtes, eh? Fixeu-vos aquesta imatge de l'amor, que és, ens ve ja d'època doncs, feudal, aquest cor travessat per una fletxa. Apareix moltes de les imatges sobre amor de l'època, que ens sembla també que és un dibuix ben modern, no? Aquest cor travessat per la fletxa, no, aquest el trobem aquí en aquest document, és un saltiri anglès de 1300. I aquesta nova idea de l'amor apareix sobretot per escrit en els moments en què hi ha un entorn cultural favorable en els castells occitans del segle XII. Aquests castells occitans del segle XII estaven comandats normalment per dones. Per què estaven comandats per dones? Perquè els homes eren a les creuades, els nobles feudals. És l'època de les creuades. Marxaven a les creuades o a les guerres que ells tenien particulars els uns contra els altres. Marxaven a les guerres i deixaven a les dones comandant els castells. En aquells castells neix una cultura de música, de poesia, d'amor. És una cultura culta, nobiliària, de la petita noblesa, si voleu, però nobiliària realment, cortesana, i es crea una idea nova en què s'estableix entre els amants uns vincles semblants als vincles feudals, en els que el servei, la fidelitat, el consentiment, la voluntat hi són presents. I llavors s'estableix com si fos un jurament de fidelitat, el jurament entre un home i una dona que s'estimen, fan com un jurament de fidelitat, com si fos el jurament feudal, en el senyor feudal. I és un jurament que no es trenca. La fidelitat és una de les paraules que prevalen en aquests moments entre els ideals de l'amor. I queda també molt clar que l'amant, l'enamorat, depèn de la decisió de la dona. La dona ha de dir que sí, ja n'hem parlat d'això. Això és molt important. I en aquesta època s'escriuen tractats d'amor. Hi ha tractats d'amor en aquesta època. El més famós el fa el capellà de Maria de Xampanya, el que és el capellà, el confessor d'una dama, d'una senyora feudal. Fa un dels tractats d'amor que han quedat doncs, més famosos. És a dir, que es parla d'amor i es fan tractats d'amor. És a dir, és una època en què l'amor està en el centre de la cultura, com deia Huizinga, temporal, perquè en el centre de la cultura religiosa, evidentment, hi ha el cristianisme, en els països cristians, però en el centre de la cultura temporal, de la cultura que no és religiosa, hi ha l'amor i la dona. són el centre de la cultura d'època feudal. Aquest, fixeu-vos que és bonic, aquesta imatge és del llibre dels Usatges de Lleida, és una imatge molt, molt, realment molt interessant. És del segle XIV, al començament del segle XIV. També estic llegint a Ortega. Es van suavitzar els costums sexuals de manera que l'home va admetre la possibilitat d'un interval entre el desig i la satisfacció, interval en què s'inclou el plaer dels sentiments, és a dir, el fin amor. El fin amor és el plaer dels sentiments entre el desig i aconseguir allò que es desitja. I allà és on hi ha el plaer dels sentiments. Aquest fin amor o amor cortès ha de ser gratuït i lliure. Per tant, mai es podrà donar en el matrimoni, perquè els matrimonis tots són concertats, parlant d'aquesta època. En aquesta època els matrimonis són concertats. Per tant, si ha de ser gratuït i lliure, no es pot donar ni en el matrimoni ni en la prostitució, per exemple. No es pot donar perquè és gratuït i lliure. Val? Secret, perillós i transgressor. Com que no es pot donar el matrimoni, aquest ha de ser transgressor, ha de ser fora del matrimoni. És un amor excloent, únic. Només es pot tenir amb una persona, excloent, és l'únic. Això ho veurem, per exemple, després en paraules de Luisa. És l'art de conrear l'excitació i prolongar la duració del plaer. És a dir, no és qüestió de... O sigui, és qüestió d'assaborir l'amor, d'assaborir el plaer. En tots els documents dels trobadors d'aquesta època es valora la dolcesa i la tendresa de l'amant o de l'amant, tant de l'home com la dona. Es demana tendresa i dolcesa tant a l'home com a la dona. Fixeu-vos que quan llegim altres tractats, altres documents, a l'home no se li demana dolcesa i tendresa, a l'home se li demana valentia, coratge, que sigui un guerrer. Que sigui... I en canvi, en la poesia amorosa de l'època, la tendresa i la dolcesa es demana tant en l'home com en la dona. Si aquestes virtuts, dolcesa i tendresa, que ens semblarien femenines, també els han de tenir els homes, si no, l'amor no funcionarà. O sigui, si no hi ha dolcesa i tendresa per part d'ell i d'ella. De tota manera, tot i que es demani la dolcesa i la tendresa, no és només un amor platònic. Hi ha alguns tractats que parlen de l'amor cortès com un amor platònic. No és un amor platònic només, perquè segons el tractat d'amor d'Andreas Capellanus hi ha un amor pur platònic i un amor mixte, que ha de començar amb un amor pur sempre. O sigui, ha de començar primer amb un amor platònic, amb un amor ple de dolcesa, de tendresa, però que acabarà aconseguint, com diu en paraules Andreas Capellanus, que tendeix a aconseguir l'últim, diu l'última... L'últim no de Venus, és a dir, la consumació de l'acte sexual. Fixeu-vos en aquesta imatge, és del Còdex Venese del segle XIV. Fixeu-vos que la dona està fent anar la roda amb aquesta politxa que fa pujar a l'amant cap a dalt. És ella la que actua. Hi ha una actuació femenina molt interessant en aquesta imatge. És ella que el fa pujar. És per voluntat d'ella que ell s'hi acosta, perquè ella vol. Perquè ella insisteix, ella hi treballa. Penso que és molt interessant aquesta imatge, simbòlica realment, però interessant. Isabel Cortés realment es busca l'equivalència entre els sexes. Es reconeix la mateixa capacitat d'estimar dels homes i de les dones. Les dones també són capaces d'estimar. Elles fins i tot podien prendre la iniciativa. Hi ha un poema en llatí del cançoneret de Ripoll, que ho diu en llatí però penso que s'entén, Atque velit modo pari, tam amare quam amari, i vol, de la mateixa manera, tant estimar com ser estimat. És a dir, aquesta equivalència és molt interessant. I en aquest context de poesia amorosa, dels trobadors que canten a Madonna, també trobem dones que canten l'amor. Trobem trobadits, és a dir, trobadores que també canten l'amor. I llavors, veurem un poema d'una trobadora. Fixeu-vos també, sempre les imatges mai són gratuïtes, sempre són fonts de la història aquí. Són dos capitells de Santa Maria de l'Estany, en aquest cas. Bé voldríem un cavaller tenir una nit als meus braços, no, que ell es tingués per feliç només que jo li fes de coixí. Fixeu-vos en aquesta escena, que estigui feliç que jo li faci de coixí. O sigui, ell estarà nu, però ella només li farà de coixí. Estem en aquesta primera part de l'amor. Li dono el meu cor, el meu amor, el meu judici, els meus ulls i la meva vida. Vell amic, amable i bo, fixeu-vos. Vell, amable i bo. Fixeu-vos que més aviat semblarien coses, virtuts femenines, la bellesa, l'amabilitat i la bondat. En canvi, el vell amic d'aquesta trobairits de la Beatriu de Dia, aquest vell amic, doncs, és amable i bo. Quan estendré el meu poder i que llegués amb vos una nit i que us donés un bes amorós, sabigueu que tindria gran goig que us tingués en lloc del marit, sols que m'haguéssiu concedit de fer tot això que jo voldria. En lloc del marit, és un amor adulterí, és un amor perillós, prohibit, però ple de tendresa, com veieu. És tan vàlid aquesta expressió en un trobador com en una trobairits. És un amor prohibit. Podeu anar preguntant, no sé si...
Sí, una cosa, si estava prohibit i tal, com és que esculpien figures i...
Sí, perquè això és una bona pregunta. O sigui, està teòricament prohibit, per exemple, l'adulteri estava prohibit tant per el dret canònic com pel dret civil, però en aquella època, doncs, aquesta transgressió es passava una mica per alt, ja veurem que no es passa del tot per alt, però sí que, almenys a nivell poètic, la que es canta no és mai la dona, però pròpia, no és mai la muller, sinó una dona a la que no pots arribar, o és la dona del senyor, per exemple, o és una altra, o la dona és igual. Escriu, el vol tenir en lloc del marit. Totes les cançons d'amor d'aquesta època tenen aquest amor transgressor com a base. Tenim molt interessants, per exemple, les balades que es canten de nit, es canten de nit balades, i sempre és el mateix, la parella que d'amagat es troba i que quan surt el sol es troba d'amagat. I quan surt el sol s'han de separar i tornar-se'n cadascú a casa seva. Sí, és prohibit perquè l'adultera està penat a pena de mort fins i tot, teòricament, però a la llarga veiem que està més tolerat que en altres èpoques històriques, en aquest moment. I es canta aquest amor prohibit, precisament. Però sí que està penada, l'adulteri, certament. L'adulteri femení, compte, l'adulteri masculí no existeix. No, no existeix, no hi ha. Les adúlteres sempre són dones, els homes no són adúlters. No, no. Poden tenir concubines o el que sigui, això no consta com adulteri. Sempre el que està prohibit és adulteri femení.
O sigui, el cas de l'Almodis, això no seria adulteri?
Sí, clar que va ser un adulteri, evidentment. I van ser excomunicats pel papa i després van ser perdonats. O sigui, primer van ser excomunicats i després van ser perdonats. O sigui, això, o sigui, aquest adulteri, el papa va concedir després la llicència perquè continuessin casats, i es van casar, realment. Després de fer penitència i no sé quantes coses, però el papa els va perdonar. Sí. Sí, no, o sigui, però van ser condemnats, van ser condemnats per l'Eglésia.
Però van ser perdonats perquè tenien un rol de poder.
Evidentment. Evidentment que van ser perdonats perquè tenien poder. Sí. Sí, sí. No tenim exemples, és una llàstima això que preguntes tu. És una llàstima que no tinguem documentació del poble petit, d'aquesta època, que ens permeti establir tot això. Una miqueta més tardant sí que en tenim, però d'època tan reculada no tenim exemples massa clars i massa evidents de què passava entre el poble. D'època posterior sí que podem parlar. Una altra història d'aquestes que fan paradigmàtiques seria la història de Luisa i Abelard, que bueno, no sé ben bé com va néixer Luisa, oi? No, Elisa. Però bueno, hem posat aquesta data, no sé si estaràs d'acord, abans deies que no ho veies gaire clar.
No, però vaja. Oscil·len, cada autora posa una data i aleshores, com tu ho has posat bé, jo posaria el
circa, sí.
Circa perquè no sabem.
Bueno, la coneixeu, aquesta història, si la coneixeu no cal que us en parli. Tothom coneix aquesta història, segur que no la coneix, que sí que la mà, llavors us la, no el sabeu qui eren, a Luisa i Abelard, llavors us l'he d'explicar. Abelard era professor de la Universitat de París, era l'home més savi de la seva època, era un filòsof, tingut per savi, tingut per molt, a més per molt, molt guapo, es veu, I Eloïsa era la neboda d'un canonge de la catedral de París que la va educar aquesta neboda, i que era una noia molt intel·ligent, sabia llatí, sabia grec, o sigui, una noia molt intel·ligent, i que el seu tutor, diguem, la va fer alliçonar i va llogar a Abelard perquè li ensenyés filosofia, perquè li ensenyés, perquè era una dona molt preparada ja, ja sabia llatí i tot això. Llavors es va crear una relació entre Abelard i Eloïsa, de manera que Eloïsa va quedar embarassada, i llavors el tutor va obligar pràcticament a Abelard que es casés amb ella. Ella no es volia casar de cap manera. Deia que el matrimoni trencaria l'amor, trencaria la relació, i que no es volia casar, però pràcticament es va veure obligada a casar-se. I un cop casada, Abelard la va tancar en un monestir, va donar llum i va portar la criatura, que va ser un nen, a casa de la seva germana, de la germana d'Abelard. Llavors, va voler, ella no volia casar-se realment, ella es va casar per força, i mai va acceptar que l'obliguessin a casar-se. Ella estimava Abelard, estava enamorada d'Abelard, realment amb un amor cortès, transgressor, únic, amb totes les característiques de l'amor cortès, i el matrimoni creia que trencaria tot això. Finalment, al veure que havia deixat Eloïsa al monestir, el tutor canonge de la catedral de París va llogar amb uns sicaris que van castrar a Abelard, la van castrar violentament. Llavors Abelard, vist això, va demanar a Eloïsa que es tanqués en un monestir, va construir un monestir per ella nou, va crear un monestir amb una regla nova, va redactar la regla i va posar allà a Eloïsa com a abadesa d'aquest monestir. I llavors, després d'això, es va establir una correspondència entre els dos, entre Abelard i Eloïsa, una correspondència. I aquests fragments que tenim aquí són cartes d'Eloïsa a Abelard des del monestir del Paraclet, del monestir de l'Esperit Sant, que va enviar a Abelard, que també s'havia enclaustrat en un altre monestir. Deia Eloïsa a Abelard, jo t'he estimat sempre amb un amor sense mesura. Els plaers de l'amor, de què hem gaudit plegats, són tan dolços per mi que no aconsegueixo apartar-los del meu record. Vaig on vagi, els tinc davant els meus ulls i el desig que m'inspiren no em deixa mai. Lluny de plorar per les faltes que vaig cometre, penseu que està al monestir, Lluny de plorar de les faltes que vaig cometre, penso sospirant en aquelles que ja no podré cometre. Són cartes de Luisa a Abelard. El meu amor, per un efecte increïble, es va tornar deliri, sense esperar poder-lo recuperar mai. El dia que per obeir-te vas prendre l'hàbit, et vas provar que tu regnaves com únic senyor sobre la meva ànima i sobre el meu cos. Déu és testimoni, mai no he buscat en tu més que tu mateix. Eres tu únicament el que jo desitjava, aquest amor únic. O sigui, ella va al monestir no per amor a Déu, sinó per amor a Abelard. No esperava ni matrimoni ni conveniències materials. El títol d'esposa semblava més sagrat i més fort, però el d'amiga m'ha resultat sempre més dolç. Jo prefereixo ser per tu una amiga, una companya, fins i tot un amant, no t'ofenguis, o una prostituta. Déu és testimoni, si August mateix, amo del món, s'hagués dignat sol·licitar-me la meva mà i m'hagués assegurat per sempre l'imperi de l'univers, jo hagués trobat més dolç i més noble conservar el nom de cortesana al teu costat que el d'emperadriu amb ell. Fixeu-vos aquestes cartes de Luisa. Aquestes cartes les van fer circular les monges del Paraclet un cop morta Eloïsa. Les van fer circular elles. Les van editar elles. Les monges de la seva comunitat per reivindicar els noms dels seus fundadors, d'Abelard i d'Eloïsa. És a dir, van sortir les cartes ja editades, o sigui, compilades per les monges del Paraclet. O sigui, una història d'amor diferent de l'Almodis, però també una història realment transgressora. Bueno, això són altres versos i altres reflexions que les deixaré perquè jo no penso que em liaré massa, em estendré massa. Ara anem a veure com transcendeix, com en surt això dels castells i va al poble. Com arriben aquestes poesies i aquesta història d'amor cortès, com arriba al poble? Sobretot a través de les balades. Hem trobat moltíssimes balades. Hi ha molts cançoners cançoner de Sant Joan de les Abadeses, o, per exemple, on hi ha balades d'amor que es cantaven a les places, es cantaven als mercats i, per tant, doncs, la gent hi accedia. Jo, per exemple, he trobat una petita cançó d'amor que va sentir cantar una dona del segle XV, que va sentir cantar una balada d'amor i la va copiar en el seu llibre de comptabilitat, que portava la comptabilitat. Amb un cor fai, amam, senyora, més vosam, senyora mia, que mostrar mai no es podria, mas vosam secretament, l'amor secret, l'amor... Vull dir, i això és una cançó que una dona sent cantar i la còpia. Llavors ens trobem que es va transmetent a través de les cançons, de les balades, es van fent de manera... Entre el poble va sortir aquesta imitació d'aquest amor cortès, que és nobiliari, és de la petita noblesa, apareix també entre el poble. Fixeu-vos aquesta imatge que és bonica sempre, el cor, la dona que dona el cor, aquestes imatges simbòliques, són de l'època també. Aquest amor, doncs, aquesta idea d'amor s'ha estès de manera que ha arribat, sobretot, a les noies del... i als nois també, però sobretot a les noies de les classes populars. De manera que Francesca Ximenes, el 1400, dirà: la donzella que abans que tingui marit s'enamori d'un altre home, mai no estimarà del tot el marit, ja que d'aquest primer amor no desapareix mai fins que el cor no falla per l'amor. És a dir, estem amb l'idea de l'amor únic. La noia que s'enamora abans de que la cases i diu als pares: vigila, que si no cases a la noia molt jove, si s'enamora, mai no estimarà el marit, mai no viurà bé amb el marit, perquè el primer amor no mora mai. Estem parlant amb un amor únic, també, que arriba a les veus de Francesca Ximenes, un predicador de l'època, que diu: l'única manera de que solucioni això és casar la noia abans de que vegi un altre home, de que s'enamori de ningú. Caseu-la quan tingui 13 o 14 anys i llavors el problema s'haurà acabat, perquè no haurà conegut a ningú més. Clar, fixeu-vos, doncs, que vol dir que ha arrelat entre el poble la idea aquesta de l'amor únic, ha arrelat entre el poble. De tal manera arrel entre el poble que trobem una quantitat de molts documents, molts, a tota Europa, de matrimonis clandestins, matrimonis fets per amor sense permís dels pares. Això és molt interessant perquè dona una visió de l'edat mitjana molt diferent de la que donarien els llibres de lleis o els llibres de bona moral o dels predicadors. O sigui, Ximenes pensava que la manera d'evitar-ho era casant-la molt jove, perquè si s'enamora abans estem perduts. Llavors, l'Església, davant de tot aquest desori, l'Església, que és la que pretenia controlar la moral sexual i que estava controlant la moral sexual, estableix un matrimoni monògam i indissoluble. Clar, els amors, aquests matrimonis concertats feien molt difícil el matrimoni indissoluble i monògam, perquè eren concertats, no eren per amor. Per tant, era molt difícil que la parella es mantingués unida. L'Església no ho volia així. Volia que fos únic i durable. Llavors, el que fa l'Església és dir: sense el consentiment dels dos no hi ha matrimoni. Clar, és a dir, ha de ser monògam, ha de ser per sempre, però amb consentiment dels dos, per evitar precisament trencaments de matrimonis. Clar, això porta que sense que el consentiment dels nuvis el matrimoni es pugui anul·lar. Si no hi ha un consentiment dels nuvis, el matrimoni es pot anul·lar. En canvi, el dret civil no deixa casar els menors sense permís del pare, dels pares o de la família més propera. Hi haurà contradicció molt gran entre el que pensa l'Església i el que pensa el dret civil. I parlem a tota Europa. Els drets civils diuen els pares han de donar permís perquè es casin els fills i les filles sobretot. Com que la majoria d'edat arribava als 24 anys a Catalunya, als 24 anys, als 24 anys tothom era casat en aquella època, tothom es casava molt més jove als 24 anys. Per tant, sense permís dels pares ningú es podia casar. Llavors hi havia una manera de casar-se per amor, tot i la prohibició del dret civil. Prohibicions duríssimes del dret civil a Catalunya des de l'època de Jaume I. A Catalunya des de l'època de Jaume I hi ha unes prohibicions duríssimes per casar-se, per exemple, els que es casaven sense permís dels pares eren exiliats. I si tornaven al poble, podien ser condemnats a mort. I a més, no rebien cap bé de la família. No podien heretar la família, ni rebien cap dot, ni res. Era molt greu casar-se sense permís. Però si l'Església deia que aquell matrimoni era nul perquè no hi havia hagut consentiment, hi ha llavors un problema dels dos drets, el civil i el canònic. Hi ha un problema que es dirimeix normalment, jo penso que per sort, a favor del dret canònic. Sí, l'Església dona per vàlid un matrimoni clandestí, un matrimoni sense permís dels pares. Ara bé, aquella gent perd tota l'herència, perd tots el dot, perd tots els diners. Pot ser exiliada, però aquell matrimoni és vàlid i no es pot dissoldre perquè és indissoluble. Per exemple, veurem dos exemples. Per exemple, ens situem en una vinya de Sant Just d'Esvern, un dia de primavera de l'any 1408. Hi ha una noieta que es diu Balançó, que es casa clandestinament amb el noi que ella estima. Es casen clandestinament amb dos amics que els van de testimonis. Llavors, el seu pare l'havia promès amb un altre que ella no volia, i l'obliga a casar-se amb el que el pare vol, amenaçant-la que la degollarà si no s'hi casa. Llavors, la noia es veu obligada a fer la cerimònia de casament amb l'home que no estima, quan ja s'havia casat clandestinament amb una vinya davant de dos testimonis amb l'home que estimava. El marit, segon, és a dir, el marit que li havia buscat el pare, que té més criteri que el pare, va al bisbe i li diu: què faig? M'he casat amb una noia que em diu que ja està casada, que s'ha casat clandestinament, què faig? I evidentment el bisbe li diu: el que és vàlid és el que ella ha fet amb voluntat pròpia, no el matrimoni que ha fet perquè el pare la volia degollar, evidentment. I li dona per vàlid el matrimoni clandestí. Sempre que hagi sigut vàlid i li pregunten amb ella si ha dit les paraules que havia de dir per casar-se, si ha donat consentiment, etc. Evidentment que sí. Per tant, serà vàlid, per l'Església, serà vàlid aquest primer matrimoni. Fixeu-vos que en trobem, això és una pagesa de Sant Just d'Esvern, i en trobem una altra, una mica més tardà, d'una noble anglesa. I és el mateix cas. És una noble anglesa que s'ha casat clandestinament amb un home que és un lletrat, és un notari, que està al servei de la família, que és servent de la família. Per tant, no està a l'alçada nobiliària que hi està ella. I també fan un matrimoni clandestí i els pares munten el crit al cel, van al bisbe de Norwich i li diuen que miri, que s'anul·li aquest matrimoni clandestí. I el bisbe fa també una investigació com la que fa el bisbe de Barcelona amb aquesta pagesa de Sant Just, i li fa dir les paraules que ha dit, si s'ha casat amb voluntat, la interroga, i llavors dona al bisbe d'Ora per vàlid també aquest matrimoni, tot i que la família d'ella s'hi va oposar i ella mai més va poder veure els seus pares. Els seus pares la van repudiar del tot i la van desheretar del tot. O sigui, van establir la llei civil, però ella va continuar casada amb el Richard Colle, aquest, aquest notari. Ens trobem moltíssims casos d'aquests matrimonis clandestins, recolzats més o menys per l'Església, que són matrimonis per amor. Són matrimonis transgressors, que han trencat amb la llei. També són matrimonis prohibits pel dret civil. En trobem. No sé si tenim temps d'explicar una història, sí que tenim temps, oi?
Sí. Si la dona era vista per l'Església com algú pecaminós, com és que, diguem, defensava tant en aquest aspecte la dona?
No, el que està respectant l'Església és el matrimoni indissoluble. L'Església està defensant el seu matrimoni indissoluble. I, clar, i veu que és molt difícil, i monògam, indissoluble i monògam. Veu que és molt difícil un matrimoni monògam i indissoluble si no hi ha voluntat dels dos, si no s'estimen. I llavors, recolzats amb aquesta, jo penso que és aquesta idea de l'amor cortès, de l'amor únic, de l'amor, tot això va molt lligat, que, evidentment, a més a l'Església, considera la dona pecaminosa, etc. Però el matrimoni el beneeix. L'Església beneeix el matrimoni. El farà sacrament fins i tot en un moment determinat. Per tant, el que passa que dona molta validesa al consentiment. El consentiment. No el matrimoni fet per interessos, que era el que predominava a totes les lleis. El matrimoni en els pares que l'agenciaven per diners o per fama o per noblesa o pel que fos, i feien un matrimoni en el que normalment els dos eren desgraciats, però ell tenia més escapatòria perquè amb ell no hi havia delicte d'adulteri si buscava una altra. En canvi, la dona, obligada a casar-se amb un home en el que no estimava, el seu adulteri sí que portava un delicte. Això sí que era un delicte. Llavors, l'Església que proclama és un matrimoni consentit, amb voluntat dels dos. Us explicaré una història molt bonica, que no està recollida en les històries que voltaven per Europa, que vaig trobar en un document judicial a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. És una noia que es diu Franzoia, filla d'un tal Antoni Riera. Era un adolescent de la població de Montcada, aquí a la vora, el Besòs, aquí dalt. És obligada a casar-se amb el batlle del castell. A Montcada hi havia un castell que ara no hi és perquè hi ha la fàbrica de ciment, la muntanya la van trencar per fer-la ciment, no? I ella, aquesta noia, estava enamorada d'un noi de la seva edat que era pagès de Badalona. No sé si coneixeu la zona. El seu pare la va prometre amb el batlle del castell. El batlle del castell realment era una persona d'una dignitat important. Ells eren uns pagesos benestants, però casar-se amb el batlle del castell era molt important, no? El pare, no? Casar la filla amb el batlle del castell. Ella, quan se'n va enterar de que anaven a casar amb el batlle, el que va fer és mirar d'anar a Badalona a avisar el seu enamorat. Se'n va anar a peu, de Montcada a Badalona. Hi ha una muntanya al mig, la serralada litoral, no? I es va fer acompanyar per una dona gran, ja una dona més gran, del seu poble de Montcada i del seu fill, una dona amb el seu fill. La van acompanyar a muntanya allà. Hi ha uns 12 o 13 quilòmetres a peu, pujant i baixant. I va parlar amb el seu enamorat de que l'anaven a casar. Llavors el noi va posar una denúncia davant del bisbe dient que no es podia casar amb ningú més perquè ells ja s'havien promès. Llavors, bueno, es va fer tota la cerimònia, explica tota la cerimònia de casament, al castell de Montcada, dalt del castell, a la capella del castell. I llavors arriba el nunci del bisbe amb una carta dient: ep, aquesta noia no la podeu casar amb ningú més que no sigui aquest noi de Badalona, perquè l'altre casament seria invalidat, perquè ja ells ja s'han donat paraula de matrimoni. I llavors el batlle del castell, al veure que venia el llegat del bisbe, va dir un renec que està posat allà en l'acte, i el va fer baixar escales, el va apedregar, el va fer pedregar, i no va, que no pogués entregar la carta. I llavors el matrimoni es va celebrar. Ella es va negar a dormir amb el marit, es va armar un gran escàndol, i llavors s'interroga els testimonis. Llavors els testimonis, o sigui, han de demostrar que ells estaven promesos, que ella estava promesa abans de casar-se. I és molt interessant els testimonis. La mare, per exemple, diu: sí, aquest noi havia estat aquí a casa, i de vegades estaven al llit a les migdiades. I queda esperat, dius, una mare veu a la filla amb un noi al llit a la migdiada i ho troba natural, ho troba normal. Fixeu-vos que ens sembla que no pot ser que això passi al segle XIV. I després la gent del poble veu que ella li dona garlandes de roses. Veieu que això, com la garlanda de roses, és símbol que et dona l'amor en la literatura del moment. I els testimonis del poble diuen: per la fira vam veure com ella li donava garlandes de roses. Saps que és tot aquest simbolisme que ens sembla de l'amor cortès, de que és només un símbol. Això demostra que estaven promesos, que s'estimaven, perquè ella li donava garlandes de roses. I clar, i això invalida del tot el segon matrimoni. Trobem a dones que prenen l'iniciativa amb l'amor. No cal més cal veure aquesta imatge, per exemple, de les belles hores del duc de Berry. O aquest fragment d'una carta de la Sereneta de Tous al seu marit. Fixeu-vos quina carta. Tan gran ànsia he de vos obrar la llana a bona, senyor, si vos havíeu tan gran ànsia de mi com jo de vos, i seríeu abans que no hi sereu, per tots que hi seu, per aviat que hi seu. Si sabéssiu l'ànsia i el desig que tinc de vos, vos, senyor, m'escriuríeu més sovint. Tan gran ànsia he de vos obrar la llana a bona. Què vol dir obrar la llana en aquest context? Senzillament cardar. És treballar la llana. Cardar és treballar la llana. Ho diu molt finament. Diu: a obrar-vos la llana a bona, senyor. Si vos hi viu tan gran desig de mi com jo de vos. Vull dir, això està en aquest context. És una dona que pren la iniciativa, que diu sense embuts el que ella sent i el que ella vol, sense embuts, sense problema. La pròpia reina, és molt tard, em salto la reina, i només acabaria, doncs ja dic que encara ens sorprèn, per exemple, ens sorprenen imatges com aquestes pintades en una església. Això està pintat en una església a Itàlia, o testimonis com aquest d'una tal Gresida en un judici. Quan fèiem l'amor, tant abans que jo em casés com després, com que fer l'amor en aquell temps ens va donar plaer a tots dos, no creia que pequés ni m'ho sembla ara. Jo no crec que les parts pequin mentre el plaer sigui mutu. És una noia de 1320. O sigui, si és consentit, si el plaer és dels dos, no és pecat, segons ella. Fixeu-vos que ens sembla que el 1320 una noia no podia dir això. Ens sembla que això és impossible. Bueno, havia posat una pàgina d'un amor entre dones, però no tinc temps de parlar-ne. Però sí que acabarem això. Tot això ens sembla molt, molt bonic, no? Però, hi ha un però. L'Almodis, amant i esposa d'Armand Maragué I, va ser assassinada el 1071. Eloïsa va ser tancada a un convent el 1132. Eleonora de Guzmán, amant del rei de Castella, Alfons XI, va ser assassinada el 1351. Inés de Castro, amant de Pere de Portugal, va ser assassinada el 1355. Agnès Sorel, que és aquesta preciositat d'aquí, amant de Carles VII de França, va ser assassinada el 1450. Sí, moltes dones d'aquestes van pagar un preu. Les adúlteres, a molts llocs, eren condemnades a mort. A casa nostra no eren condemnades a mort, eren emparedades a casa del marit. Bé, no sé, ara que no tinc temps de donar la paraula, però si voleu preguntar alguna cosa... Mira, és que el dret canònic realment recomanava que la gent es casés amb voluntat dels pares, però donava per vàlid el casament clandestí, el donava per vàlid. El fet de que moltes vegades sembla que és l'Església la que castiga, l'Església predica en contra del sexe, en contra de la dona, en contra de la luxúria, etc., etc. Sí que és veritat. Són els predicadors, però la llei, el dret canònic, no estableix un càstig per un matrimoni clandestí. I el pecat d'adulteri és un pecat tant per l'home com per la dona, per l'Església. L'Església troba pecat l'adulteri tant amb l'home com la dona i s'han de confessar d'aquest pecat. Però el dret civil no... No creu amb l'adulteri masculí. L'home no és condemnat per adúlter. L'Església, evidentment, que és molt dura a nivell de prèdiques, a nivell de doctrina, però a nivell de dret canònic no és tan severa. Fins i tot, fixa't, els delictes de bruixeria, que són posteriors amb això, són més castigats per les autoritats civils que per la Inquisició, encara. Són més. Passa que hi ha la llegenda negra, però jo a Catalunya almenys veig que fins i tot els delictes de bruixeria estan castigats més severament pel dret civil, pels senyors feudals, vull dir.
Jo tinc una pregunta, però crec que és bastant global, i em preguntava si creus que totes aquestes fonts en les quals es troben manifest de dones i el sentiment que tenen aquestes dones i com aquestes dones estimen, s'han trobat tant perquè el context en si feudal i de moral cristiana ho afavoria, o creus que s'han trobat més per aquesta metodologia aplicada que s'explica al principi del llibre que has mostrat, no? Que és aquesta metodologia més feminista, que es fixa en les fonts des d'una perspectiva com que intenta buscar a la dona, no? Creus que totes aquestes fonts és afavorida, no? Com acabes de dir, que el dret canònic afavoreix coses, és a dir, creus que el cristianisme i el feudalisme ha propiciat totes aquestes coses, no? Perquè tot el tema de l'amor cortès, tot el tema dels símbols que has mostrat venen d'aquest context. No sé si és més la metodologia aplicada a la investigació o el propi context feudal medieval. No sé si hi ha
alguna cosa... Mira, sí, sí, ja t'he entès el que vols dir. Evidentment, si no busquem les dones no les trobem, les hem de buscar. I hem de buscar les fonts. El que passa que les fonts no les manipulem. Les fonts diuen així, diuen això. Trobes a dones actives amb l'amor? Ara, el que no podem fer mai és quantificar. És a dir, això era normal o no era normal? Jo dic, hem trobat molts processos d'adulteri. Hem trobat molts matrimonis clandestins. Ara, jo no puc dir quin tant per cent de dones feien matrimoni clandestí. El que puc dir és que hi ha dones que fan matrimoni clandestí i que l'Església l'apoya. L'Església el recolza perquè és el que ella té en el seu dret canònic. Ara, sí que hem buscat aquestes dones, això és evident. Hem mirat de donar la veu a les dones. Hem fet servir una metodologia que donés veu a les dones. Amb tot aquest mètode històric podem dir que el que diem és veritat perquè ho diuen els documents. Traiem a la llum els documents. Traiem a la llum una sèrie de dones. Ara, mai podem dir si això és el més normal o no és el més normal. Diem només que hi ha quantitat de dones que fan matrimoni clandestí. Per què ha quedat documentat? No tenim, no podem, mai podem quantificar amb documents medievals, perquè no tenim sèries completes de res. No ho podem fer. És que penso que tenim, no tenim clar tampoc com era realment la gent medieval o la gent d'altre temps. No ho tenim clar. Hem rebut una... O sigui, s'ha fet una història normalment en la que s'ha silenciat tot el que és la vida privada, tot el que és la història dels sentiments. Això s'ha silenciat, no s'ha buscat. I només s'ha llegit les prèdiques, el que diuen els predicadors, o el que diu la llei, o el que diuen els poetes misògens, per exemple. Però no s'ha mirat la realitat, i a la realitat doncs, la gent s'enamorava, la gent s'estimava, la gent feia l'amor, aquesta és la realitat. I hi havia gent que ho pintava o que ho escrivia. I la idea de llibertat també és molt important, hi ha molta cosa que s'han de mirar altres fonts. O sigui, això s'ha pogut fer perquè s'han mirat altres fonts. No s'han mirat només les fonts oficials, diguem-ho així. S'ha mirat altre tipus de fonts. Que... No, perquè és que jo penso que no estaven tan limitats, que sortien molt del cànon, vull dir, hi ha molta gent que transgredeix els costums i que transgredeix el que diu l'Església. Hi ha molta gent, Pensa que Eiximenis, per exemple, que és el gran teòric defensor del matrimoni, dedica el seu llibre de les dones amb una dona separada del marit, li està dedicant amb ella. I després fa dins del llibre la gran lluança del matrimoni, I dedica'm una dona separada. I llavors dius, bueno, la realitat és que hi ha hagut dones que no han aguantat el marit i s'han separat. I que l'Eiximenis pensa, pobra dona, doncs tenia raó perquè aquell home era un impresentable. I l'Eiximenis li donava raó. Ara, ell a nivell de teòric ha de dir que el matrimoni no es pot trencar, que no sé què, que s'ha de tenir paciència, que s'ha d'aguantar. Això ho diu a nivell teòric, però a la pràctica veus que li dedica el llibre a Sant Eiximenis de Renosca. S'ha separat del Comte de Prades perquè era un impresentable. Vull dir, clar, hem de veure que hi ha realitats, que no tot és la teoria, hi ha realitats de la vida. Mirar exemples de vida és molt important. bé. I la gent sent, la gent estima, la gent... I, com en tots els temps, sí.
En l'àmbit de la prostitució, com era vista aquesta idea d'amor cortès, la idea d'amor en general?
No, la prostitució no tenia res a veure amb l'amor.
Però hi havia...
Perquè era pagant, per tant, no tenia res a veure amb l'amor cortès.
Però les prostitutes
sí.
Són persones igualment?
Doncs clar, que eren persones i se les tenia com a... O sigui, feien un treball, cobraven per fer un treball.
Sí, però elles tenien alguna idea d'aquest amor o eren com totalment separades d'aquesta realitat?
Em fas molt difícil, no ho sé. Realment he trobat molts documents sobre prostitutes, però n'he trobat de documents. Però potser el que em donaria una idea més clara de que moltes eren pobres, ho feien per pobresa, moltes eren forasteres, anaven a prostituir-se en llocs que no era el seu lloc. Però tinc un exemple molt, molt interessant d'un testament d'una prostituta. Fa un testament i diu que és prostituta, ho diu en el testament, i deixa l'herència a noies pobres per poder-les dotar i que es puguin casar. Vull dir, llavors veus una mica que ella és prostituta, no nega que sigui prostituta, ho diu obertament en el testament, però vol que les noies pobres no hagin d'acabar com ha acabat ella i prefereix que es dotin i es casin. No sé si això t'ajuda una mica.
Sí, bueno, era més si hi havia
és la idea.
Fons que parlessin de... unes prostitutes que d'alguna manera parlaven de que estaven enamorades.
No, mira, les prostitutes en principi no saben llegir i escriure, no tenim
sí,
documents d'elles.
Si algú els havia escrit
i... testament, jo ara recordo aquest testament d'una prostituta que es deia Elvira la Gallega, que feia de prostituta a Barcelona. I clar, sí que tinc documents de prostitució, però que parlin elles personalment del que elles senten, del que elles pensen, no he trobat documents. Poden existir, però no els he trobat.